Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Última secció, dedicarem els minuts a parlar del món animal, gats i gossos o el que calgui. Ho fem sempre en companyia dels amics de la protectora, el Cau Amic, la Rosa Maria Marquès, molt bon dia.
Bon dia.
I el Francesc Codonyers, molt bon dia. Ara que avui farem una mica de memòria i farem un retorn als orígens de la vostra entitat, perquè ens heu portat la convidada, que jo diria que és la convidada.
Oi, sí.
No? Avui, la convidada.
Sí.
Avui és la convidada. Avui parlarem dels orígens de com va començar la protectora del Cau Amic. Farà quasi bé... Bueno, ara discutíem si 25 o 30 anys.
Sí, sí.
Una cosa és quan es va formar oficialment i l'altra cosa és quan van començar elles.
Elles.
Elles, perquè a més eren quasi bé tot elles.
Sí, sempre.
Bueno, vam agafar... la Rosa Maria i la nostra convidada, la Mercè això, Carreras, que no, encara no l'heu presentat. Mercè, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Pues bé.
I què et sembla?
Preparada a parlar. Oi, tot el que sigui parlar d'animals, encantada de la vida.
Ah, sí?
Sí.
Pues mira, han trigat a portar-te, eh?
Sí. Bueno, però ja parlem, ja.
Avui no començarem i parlarem de diverses anècdotes i la primera que jo vull que ens expliquin és el dia que es van conèixer elles dues.
Ah, sí.
Vale, que a més va ser un rescat que ens explicaran ara elles dues com ho van viure.
Bueno, jo vaig trobar la Mercè, em va trucar i em va dir que si ens podíem trobar a la carretera entre Valdoreig i la Floresta,
davant de la masia de Can Llobet.
Això.
Davant de la casa.
Que hi havia un gos quiet, però que quan s'aproximava marxava al costat d'un altre gos mort. I llavors, bueno...
Sí, llavors a mi em tenia molt preocupada això, és perquè per més que vam intentar agafar-lo, no hi havia manera, se li podia posar menjar, se li podia posar, no s'apropava, havies de marxar bastants metres enrere perquè ell pogués acostar-se i menjar d'aquell menjar, perquè o sigui, no tenia por i no hi havia manera. Llavors va vindre ella, la Rosa Maria, i llavors entre tots vam intentar agafar-lo, però no va ser exitós ni molt menys. I així ens vam començar a conèixer. Vam aconseguir trobar aquest gos que estava al seu costat, que era com un mastí molt gran, mort. Posteriorment ens vam atensar una miqueta més endintre del bosc, en vam trobar tres més de morts, i això ens va fer sospitar què és el que estava passant.
I què estava passant?
Pues exactament, no vam saber mai, vam donar avís a la policia, no vam saber mai per què havia passat això, ni com, però el que es veia aparentment és que aquells animals pues, havien estat de baralles...
Baralla de gossos.
Baralla de gossos.
Que es feia molt, a llavors.
Sí, en aquella època teníem constància, no real del puesto, però per aquella zona de Valldoreix que hi havia baralla de gossos.
Sí.
És a dir, amb la intervenció de persones
que
porten els gossos per enfrontar.
Un cop morts, els tiraven allà.
Llavors, aquests gossos eren espàrings. Llavors, allà els van tirar.
Exacte. Llavors,
bueno, ens vam trobar... Les dues, no sabíem, no ens coneixíem de res, però bueno,
d'aquí va
allà abraçades...
La nostra amistat, la nostra unió en aquest aspecte, i llavors vam continuar amb el gos, doncs mira, ella se sentava a la carretera, lligava el menjar en una corda, tibava, aviam si el gos s'acostava, bueno, tota una odissea, no es va aconseguir, però llavors vam aconseguir lo de l'Ocupa, no?
Sí, ell tenia una gossa i tenia el cel, i ella, ell es va fer
amic. Vivia allà.
El gos va entrar dintre d'una caseta que hi havia allà on el vam trobar i, bueno, el que nosaltres no havíem pogut va poder ell amb la seva gossa. És a dir, que moltes vegades que quan hi ha un gos que no es pot... Si és una família és més difícil, clar, perquè no té... Però un mascle, tu li poses una femella i, bueno, pots enganxar-lo de seguida.
El sexe dèbil, eh?
Que raro.
No diré res.
I escolteu una cosa, quan comença, és a dir, quan us plantegeu vosaltres de crear una associació?
En aquell moment.
En aquell moment?
Bueno, a veure, ja estava en vista. Jo, ella em va trucar perquè jo ja estava, ja havíem, ens havíem tingut alguna reunió amb algunes persones, jo coneixia gent que li agradaven els animals, i llavors jo li vaig dir, bueno, mira, jo tinc moltes coses, però bueno, jo us presento, i llavors vosaltres formeu una associació d'animals, bueno, per salvar-los. I llavors el grup que érem, en el qual en aquell moment també la Mercè es va fer, vam fer estatuts, tot lo legal possible, i llavors, a més, teníem una cosa de que hi havia un senyor a la floresta, el doctor Lou, volia cedir-nos un terreny, tot va ser com una bola, cedir-nos un terreny perquè nosaltres poguéssim fer el refugi. I la condició ens donava 4 milions de pessetes, que en aquells llavors eren molts diners, i posar-li el nom de la seva dona, que ja estava morta, en el refugi. I vam dir, bueno, ningú problema, vam anar a veure el terreny, però estaven enmig de la floresta, on està el casino, era el jardí dels casinos, del casino de la floresta. Llavors, bueno, vam veure que no podia ser allà posar animals. I és quan vam començar a tindre conversacions amb l'Ajuntament de Sant Cugat perquè ens fessi com una mena de permuta. Ells eren els dueños del casino, nosaltres cedíem el terreny i ells ens donessin un terreny per poder fer la protectora. Curiosament, i ho sento, en aquell moment ens agafaven com unes ties boges, menopàusiques, en el qual no podíem, no teníem res més que fer, havíem criat els fills i ara de repent no
il·luminàvem. I no teníem més cor que aquest.
Vale. I en plena reunió un dia ens vam aixecar totes i vam dir, bueno, fins aquí hem arribat. I vam perdre el terreny. El van donar amb una altra cosa, amb una altra associació, que va dir que sí, que li farien, però ja no han fet res. N'hi han posat el nom de la senyora.
Explica'ns, Mercè, com va funcionar tot això al principi. Com ho recordes tu?
Mira, jo ho recordo amb molts problemes, a nivell inclús familiars. Perquè saps què passava? Que, per exemple, nosaltres ens deien... Tothom venia a parar amb ella, venia a parar-me amb mi i amb altres col·laboradors, i es deien, bueno, doncs hi ha un gos allà que està perdut. Llavors podia ser les 12 de la nit, quan ella tancava l'establiment, quan sigués, anàvem cap allà a buscar el gos, a intentar trobar-lo. Això significava que deixàvem la taula parada en el marit sopant. I, en fi, això es passava que hi havia molt mal ambient, perquè, és clar, els marits estaven negres, no tenien mai horari. Cap aquí, cap allà, a trobar el gos. I, bueno, llavors nosaltres estàvem joves i àgils per poder saltar tàpies i fer el que convingués. I, esclar, això... Però nosaltres estàvem felices cada vegada que aconseguíem agafar un gos. Llavors el problema venia on te'l deixàvem, el gos. Perquè, esclar...
Què fèieu?
Doncs què fèiem? La Rosa Mari en tenia grans quantitats, jo tenia grans quantitats de
però
gossos.
Però això on? A casa vostra?
A casa nostra,
sí, per
particular. Plan particular, en la que sempre dèiem en els marits, jo crec que tot...
Sí, encara a sobre que els deixeu plantats?
Encara... No, dèiem, no t'amoïnis, que ara, per exemple, aquest gos només està aquí un parell de dies, però després...
I després se'n va.
I després se'n va, el gos no se n'anava perquè fins que no trobàvem algú que volgués adoptar aquell gos, que normalment costava molt, perquè, és clar, els gossos surten en xip, esterilitzats, nosaltres els agafàvem tal qual, no teníem mitjans de fer res més. M'entens? Però, bueno, ens sentíem felices de poder col·locar aquests gossos i ho fèiem, eh?
Bueno, no ho fèiem. A veure, comptàvem els que... I a la millor, uns 60, 70 a l'any de gossos i gats.
Sí.
I llavors, bueno, llavors quan fèiem l'estadística aquesta, molt així, estàvem contents perquè dèiem, jolines, per no tindre res. Ara això sí, eh? Ocupàvem cases, però abans d'ocupar la casa, quan vèiem una casa que podíem deixar un gos... Anàvem, pactàvem amb els veïns.
Això era el que anava a dir ara. Sí, expliqueu realment quan ja vosaltres teníeu les cases plenes de rebossar de gossos i els marits ja sortien a fora de casa.
Sí, clar, hi havia un moment...
Expliqueu on posava els gossos en aquells moments que l'Ajuntament no es feia ni punyetero cas.
No, res, en absolut, eh?
Expliqueu realment on t'havíeu per obligació de posar els gossos.
Sí, sí.
Això és el que jo volia preguntar ara.
Primer anàvem amb el barri, llavors, clar, bueno, la floresta, les planes, Valdorets, i Mirasol, i dèiem, oi, mira, aquí hi ha una casa, nosaltres posem un gos, li donem de menjar, l'anem a passejar, i llavors, bueno, vosaltres esteu d'acord? I llavors, bueno, pues, sí, sempre teníem la possibilitat de posar un o dos gossos.
Sempre hi havia algun veí que acceptava, sí, a condició, sí, de que tinguessis, anem a dir, el terreny net, que això és normal i lògic, i que proporcionessis les necessitats de menjar i tot això, no? Però, bueno, costava molt aconseguir-ho, això, eh? Havíem d'anar pràcticament casa per casa, anar demanant aviam què podíem fer, si els hi podíem deixar, en fi, era molt dificultós, molt. Ens va costar, a part de que ens va costar particularment cèntims.
No sé, perquè no teníem socis.
Perquè, esclar, si l'animal estava ferit, havíem d'anar al veterinari. Nosaltres avui en dia comptem amb la sort que els veterinaris ens ajuden, col·laboren, no sé, però en aquella època que érem desconegudes, havies d'anar, per favor, no puc pagar-ho, ho pago un dos cops.
És quan vam conèixer la Mariona, sí, i a Veterinos, a la Maria José. Sempre les dones han sigut molt important més en el cau, i sense voler enfadar-me.
No m'ofenc, no m'ofenc. De, no. De fet, ara no era un incís.
Vam tindre...
El francès és estupendo.
Sí, és a dir que nosaltres, quan es va formar ja l'associació, vam posar dos homes al front, perquè vam dir, no eren els únics homes que hi havia, que eren de la Masia dels Animals i un veterinari. Ai, ara, mira, perdona, que tinc un lapsus que no me'n recordo ara com es diu. I llavors els van posar de president i vicepresident, perquè van pensar, van veure que la gent, quan arribaves a l'Ajuntament, el que és els tècnics, et miraven amb una cara. Per això, que quan vam decidir s'ha acabat, vam sortir molt dignament totes les ties, en fila índia, la primera que va sortir, i nosaltres dos es vam mirar què fem, darrere. Però la persona que també ens va ajudar molt, això va ser una obra de la Mercè.
No, que ho expliqui, ja, Mercè.
Pues mira, va ser una cosa, jo m'agrada molt escriure, sóc una persona que m'agrada escriure, i a les nits em dóna per escriure a personatges famosos, que vols que t'hi digui, una mania com una altra, i sempre he tingut la sort que em contesten.
Ah, mira,
sí,
que bé.
Sí, a vegades no demano res, o sigui, escric, m'agrada escriure. I llavors, en una d'aquests, estava tan desesperada per allò dels animals que vaig pensar, la baronessa von Thyssen li agraden molt els animals. I si li escrivissis, Mercè, què passaria? Llavors li vaig fer una carta i sí, immediatament em va contestar. Em va contestar, li explicava la problemàtica de que, per exemple, l'Ajuntament ens havia assignat una quantitat a l'any, era poca cosa, però per nosaltres era molt, i que ens feia passar en rodes de molí que sí, que més endavant, que el més que bé, total. En definitiva, no arribava mai aquesta ajuda i nosaltres ja no podíem aguantar més la qüestió econòmica. I llavors li explicava a ella aquesta problemàtica. Al contestar-me la carta, que per cert la porto aquí, perquè em posava que, bueno, que la secretària em deia que es havia posat en contacte amb l'Ajuntament de Sant Cugat. La carta era molt maca i els deia que semblava mentida que un municipi com era Sant Cugat, que era un municipi, anem a dir, que es podia considerar de classe mitjana alta, no? De que no se'ns ajudés en aquest aspecte, que això era tercermundista, que ens havien d'ajudar, una cosa que es havia... Total, que sí, una carta molt maca, els van adreçar, em van enviar la fotocòpia i al cap d'una setmana ens havien fet ja l'ingrés.
Ja teníem l'ingrés. Ja, i a més ens van trucar perquè anéssim a veure'ls.
Exacte.
Vam tindre una reunió amb l'alcalde.
Posteriorment la vaig escriure donant-li les gràcies. Després la vaig tornar a escriure per Nadal, enviant-li les fotografies dels gossos que teníem. Ella sempre contesta molt amablement. No els se li ha demanat res més, perquè gràcies a Déu, entre els socis, avui en dia, pues, anem fent.
No, i quan vam inaugurar el cau, sí, també se li va tornar a escriure per donar-li les gràcies i que, bueno, sabíem que era molt difícil que vingués a la inauguració, però que s'estaria benvinguda si venia.
Sí, ella té una vida molt,
així,
molt intensa.
Aquesta carta, quin any seria?
El 2002.
2002?
2002.
Fa un...
14 anys.
Bueno, tampoc no fa tant.
No.
Fa tant.
No.
I quan va trigar a arribar al local? Després d'això?
Al terreny.
Bueno, al local. Bueno, aquest
primer,
local.
Primer hauríeu
de tenir el terreny. Primer, és que primer després ens vam anar cap Nart, al costat de casa meva. Tenen un terreny que és d'equipament i llavors la persona ens la deixava, però clar, lògic, hi havia molt soroll pels gossos. Bueno, ens hi va haver una denúncia dels veïns en el qual els hi vam donar les gràcies, perquè això va fer que amb aquesta denúncia a l'Ajuntament de Valdoreig agafessi i llavors ens busquessi un terreny. És a dir, que vam sortir del carrer del Nart i ens vam anar a on està ara la deixalleria. No, enfront d'on estem nosaltres, vam llogar un tros de terreny i llavors allà vam posar unes valles, l'Ajuntament ens va posar unes valles i vam tindre... com no teníem gens d'experiència, llavors vam pensar que tots els gossos eren flaus, és a dir que, ale, tots els gossos junts, i llavors ja vam tindre que començar a fer petites particions, i hi va haver un moment que ja no podíem pagar el lloguer. Llavors això va fer que es busquessi un altre terreny, que és on estem ara, i que l'Ajuntament de Valdoreig ens fessi les obres per poder més, molt més gran, i llavors ja no tenim el lloguer, sinó que tenim també una subvenció, i a més, i el terreny. Però clar, això per nosaltres, quan la gent ve a visitar el terreny, ens pensem que... per nosaltres és com si fos un paraís. Clar, tu vens i dius, bueno, sí, està bé, no. Però jo sempre dic, però penseu una cosa, quan no teníem res i teníem que agafar un gos, i que jolines, el robàvem moltes vegades, perquè estava maltratat. Intentàvem parlar amb el... Una vegada vam fer les coses fetes, ben fetes per la llei, que va ser anar a parlar amb el senyor que tenia un husky amb 5 petits al voltant i que la tenien lligada i que trepitjava les caques, no tenia menjar ni res. Vam trucar a la policia, va anar, i al cap de 3 dies la gossa ja no estava, l'havien donada i tot això. Casualment, parlant amb la gent, sempre dintre d'un poble, sempre t'arriben les coses. I llavors, un dels veterinaris ens van dir que havia sacrificat una husky per ser agressiva. Vas dir, la Floresta, sí, carrer tal, vale. Pues has sacrificat una gossa que estava perfecta. A partir d'aquell moment, sí. La gossa aquella vam dir, no, vale, no podem fer-ho bé. Ho tenim que fer com pensem nosaltres. És a dir, que què és? Perquè llavors es podia sacrificar. Ara no es pot,
no.
Però llavors es podia sacrificar. Llavors, va ser molt dur. Però això sí, ens fèiem un
estem satisfetes. Actualment estem satisfetes del que vam fer i del poc que poder vam aconseguir, però per nosaltres va ser molt.
Molt?
Molt, moltíssim.
Molt.
Déu-n'hi-do. Què més podem explicar? Abans parlàvem dels voluntaris. Vull dir que al començament, inevitablement, necessiteu voluntaris per poder aixecar tot això, però avui dia, per mantenir el que teniu, també necessiteu voluntaris.
Clar, però és que els voluntaris ara estan...
I com ha canviat això?
Total. El món animal ha canviat molt en poc temps.
Tenim 2 minuts, només.
Molt. Els voluntaris ara s'impliquen... Sí, nosaltres s'implicaven, però de repente et trobaves sola davant de les dues, corrent darrere d'un gos o d'un gat. Però ara no. Ara ja, és dir, s'ha organitzat, ha vingut la gent més jove, en el qual han fet unes estructures molt més... cada departament, cadascú és responsable de cada cosa i intentem no trepitjar el terreny de l'altre. Intentem, i a vegades que sense voler... jo tinc molt mala fama, que tinc molt mala llet i que...
que tens geni, no?
Sí,
no,
però...
S'ha reorganitzat tot una miqueta, clar, lògicament, llavors eren menys, tothom havia de fer de tot, ara poder som més colla, som uns quants que organitzem les coses i a partir d'aquí anem fent.
Es fan moltes coses ara.
Elles van tenir uns inicis molt durs i gràcies a aquests inicis tot ha anat evolucionant moltíssim. Llavors, clar, estem parlant d'aquella època, estem parlant de fa 20 i pico d'anys. Ara comptem amb un equipàs de voluntaris impressionants que quan fem qualsevol esdeveniment, com ara a primavera ens vindrà la canicursa, després fem esdeveniments molt grans que aquell dia podem mobilitzar 25, 30, 35 voluntaris completament.
Clar. És que no té res que veure.
Tot aquest equipament de persones, que a més de gossos i tota la infraestructura, això, estem bastant... Jo considero que ara en aquest moment estem molt ben organitzats.
Molt bé. Estan organitzats molt bé, És dir que, i la veritat, no podríem fer res si no tinguéssim els voluntaris.
La gent col·labora més moltíssim, també.
A més, el món animalista, com tu deies, Rosa Maria, ha canviat moltíssim. Si abans estava, en certa manera, no mal vist, però se'ls apartava i tothom se les treia de sobre, ara potser és el contrari. Ara està ben vist tot això.
La gent s'ha conscienciat molt més, ara, en el tema de gossos.
Sí. Estàvem parlant de baralles. Hem començat parlant de baralles. Avui en dia, aquí, jo crec que ja no n'hi ha. Segurament n'hi ha en algun lloc, que és el que dèiem abans d'entrar. Segurament sí. Encara queda algun recinte.
Segurament
s'estaven
amagant millor.
Sí, però a aquella època era tot arreu, era majoritari. Clar, a poc a poc hem avançat moltíssim. Però hem de seguir, hem de seguir, perquè encara hi ha baralles, encara hi ha robatoris de gossos, encara hi ha gossos maltractats, i no ens creiem que aquí estem en un paraís.
No.
Hem millorat, però encara no estem en el paraís. Ens falta molt encara, eh?
Sí, sí, perquè hi ha moltes maneres de sacrificar. És dir, el que sacrifica, sacrifica, i el que, bueno, no li dona de menjar, els mullen dintre de les gosseres, i llavors, bueno, clar, poden sacrificar un animal que està malalt. Llavors, hi ha moltes formes de fer-ho. Llavors, clar, això és el que...
S'han trobat casos avui dia d'animals que no s'estan medicant adequadament. Quan hi ha enfermetats que es poden medicar, clar, els animals se'n surt. El que passa que és cert que no són, o sigui, nosaltres mateixos a vegades ens arruïnem i hem de fer les mil i una per seguir medicant a tots els animals. Hi ha medicacions que a vegades hem de donar d'humans, perquè són més barates. Mm-hmm. I no són les perfectes.
Bé, doncs avui us hem explicat la història, l'evolució d'aquesta protectora que des de l'any passat... bueno, de fet, ara un any, no?, farà que esteu amb nosaltres.
Sí, un any i un mes, perquè jo recordo el primer dia molt bé.
Sí, sí, és veritat. Un any i
doncs,
un mes.
Doncs ens acompanyeu cada dilluns per tancar el magazín i, com dèiem, avui hem explicat l'origen d'aquesta història que encara continua i ho hem fet amb la invitació especial que se li ha fet a la Mercè Carreras, cofundadora juntament amb la Rosa Maria Marquès d'aquesta associació. Els tres, moltíssimes gràcies, i a vostès també. Demà a les 9 en punt tornem.
Gràcies.